teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 de la nit. Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el govern fa una crida a la calma davant el moviment de Suècia, que ha dit públicament que veu amb dubtes que el català sigui oficial a Europa. És el primer país que es pronuncia en aquest sentit i refreda les possibilitats que la proposta tiri endavant. Sigui com sigui, fons de la Generalitat expliquen a RAC1 que estan convençuts que es poden superar aquests obstacles i que estan treballant intensament per assegurar-ho. Recorden que estan en contacte permanent tant amb governs com amb les institucions europees per vetllar perquè la proposta prosperi i traslladen la responsabilitat al govern espanyol per aconseguir-ho.
D'altra banda, el Suprem decidirà demà si suspèn els indults a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
El tribunal haurà de valorar un parell de recursos de Vox i Ciutadans que pretenen deixar en paper mullat la iniciativa de la Moncloa, que va permetre que els líders independentistes sortissin de la presó. De fet, d'aquí unes setmanes el Suprem també estudiarà els indults de Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Sigui quina sigui la decisió, no serà definitiva. El Suprem debatrà demà si els indults al Jordi s'han de mantenir, però en cap cas els podrà enviar a la presó. Per molt que tombi el perdó del govern espanyol, Cuixart i Sánchez podran recórrer al Constitucional.
I ara ho dèiem, d'aquí a 12 hores comença aquest simulacre de protecció civil d'enviament d'alertes.
Entre les 10 del matí i la 1 del migdia es farà una nova prova d'alertes. La previsió és que rebin el so acompanyat d'una vibració tots els mòbils que siguin a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els dos Vallesos. En una entrevista al 9C de RAC1, la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha explicat els mòbils on s'envia aquest missatge.
Ha de tenir el mòbil encès, no està ni apagat ni en mode avió, i les característiques del mòbil és un mòbil intel·ligent d'aquests que pot tenir dades, per entendre's, quan no és un mòbil aquell tan senzill. Sonarà igual si està en silenci, sonarà igual si estàs parlant, si estàs utilitzant qualsevol aplicació. El sistema té prioritat i el que farà és enviar i tu rebràs aquest missatge i aquest so.
El govern també demana que tothom que pugui faci l'enquesta de valoració per saber si han rebut el missatge, en quin idioma i de quina companyia telefònica són.
I atenció, a aquest cas, els Mossos han detingut el fill del cònsol de Xile a Barcelona per cometre robatoris amb el cotxe oficial del consolat.
La policia el va enxampar amb 5 nois més durant una sala a una botiga de telefonia de Sant Cugat del Vallès. Els 6 detinguts viatjaven al vehicle diplomàtic conduint de forma temerària i van intentar esquivar una patrulla dels Mossos que els volia aturar, però no els hi va sortir bé i van acabar tenint un accident. Després, la policia va descobrir, a banda d'intentar entrar per la força a una botiga de telefonia, que abans havien comès altres robatoris similars. Els joves han quedat en llibertat amb càrrecs i el vehicle ja és en les dependències policials.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Als esports, a l'Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui pel Tu diràs?
Serà alguna cosa més tranquil·la que aquesta última notícia que ens ha explicat el Pep. Déu-n'hi-do. Mira, farem tertúlia amb Joan Lluís Garcia, cap d'esports de RAC1, Laia Cervelló, Toni Padilla i vindrà el Marc Guillén a fer el seu zoom particular sobre algun aspecte del Barça. Escoltarem el discurs d'Alexia Putellas en el lliurament de la medalla d'or al mèrit esportiu que li ha fet el Parlament de Catalunya al Barça femení. Ha estat realment
seguit en directe des d'aquí, des del 9C.
Doncs el resumirem de seguida. Hem d'escoltar Deco, avui ha estat presentat com a nou director de l'àrea de futbol. Parlarem amb fanàtics del Barça i del Rolling Stones després d'avançar i el Tu diràs que serà el logo de la samarreta del Barça en el clàssic del 29 d'octubre a Montjuïc. I avui estrenem secció amb el Sergio Heredia de La Vanguardia, antitertúlia olímpica. Comencem a rebre i a entrevistar esportistes catalans que aniran a París 2024 als Jocs.
Falten 11 mesos. Sí. Per tant, aquesta
volem fer durant l'any 20-22 esportistes catalans que vagin en tots aquests mesos que queden fins a París. 20-22 esportistes passaran per la secció.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Deies que divendres s'espera aquest canvi de temps, pluges generals. De moment, però, comencem per demà. Com ho tenim?
Doncs mira, demà sí que hi haurà ruixats, algunes tempestes, però pendents sobretot això que deies, a divendres, pel que veiem ara mateix, de cara a la segona meitat del dia tindrem una escombrada de sud a nord que podrà donar bastant de sí. Demà podrem concretar una mica més. De moment, deixa'm dir que ara mateix encara hi ha alguns ruixats entre dalt Berguedà i el Ripollès, sectors com Bagà, la zona entre Vilada, Borredà, Les Lloses, per tant, bona notícia pels boletaires, una zona
sí,
de bolets,
i
ja està plovent ja fa una estona. De cara a demà, al matí tranquil, i a partir del migdia es torna a engegar la maquinària, xàfecs, tempestes, de manera irregular, però no generals, i afectaran, com ha passat avui, el Pirineu, el Prepirineu, però també altres sectors interiors de les comarques de Girona i del nord de Barcelona, a primeres hores de la tarda també, àrees del prelitoral central o fins i tot entorn de les muntanyes de Prades. Cap al vespre, final del dia, aniran desapareixent, temperatures semblants a les d'avui, al migdia de 25 a 28, 29 graus en la majoria dels casos, cap al Pirineu una mica més frenades, de bon matí a brigadets a l'interior, tot i que encara tindrem algunes mínimes de nou demà, com avui, per sobre dels 20 graus a la costa.
Gràcies, Abel. Ens trobem demà de nou.
Molt bé, fins
que
demà.
Vagi, que vagi bona bé. Nit. Bona nit. Les 10 i pràcticament 6 minuts, fem una pausa i de seguida, avui, com ja us hem anunciat, estrenem nova secció amb l'Albert Llimós.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil i internet com qualsevol altra operadora. Però a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, careros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió, telefonia conscient.
Nye, 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 nye.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 8 minuts.
L'hora tabú.
Avui estrenem secció i estrenem també nou col·laborador, ja ho heu sentit, es dirà l'hora tabú i l'encarregat de fer-la serà el periodista Albert Llimós. Albert, bona nit.
Què tal, bona
nit? Com estàs? Benvingut a RAC1, tot i que ja ets un vell, entre cometes, conegut aquí a la casa, però aquesta temporada t'estrenes al No ho sé. Explica'ns una mica, darrere d'aquest nom, en què consistirà aquesta secció que faràs els dimecres, sempre que el futbol i la Champions ens ho permeti.
Sí, el futbol sempre ens ho condiciona, no? Intentarem tractar temes que ens costa afrontar. Alguns són tabús, no?, com el nom indica, d'altres ens fa massa respecte abordar-los. Són qüestions, temes que anirem tractant i que moltes vegades ens posen davant d'un mirall, que ens mostren la cara fosca de la nostra societat i posarem context, intentarem entendre'ls, causes, conseqüències, rerefons, mirada històrica, aprofundir en qüestions que ens afecten molt més del que ens pensem, tot i que poden estar a vegades una mica ocultes, no? Tapades per les nostres pròpies pors i temors, no? Que sempre ens ho marquen tot, però també per la voràgine de la nostra actualitat.
Per començar, avui, quin tema has triat?
La droga zombie.
Uf!
Sí, el fentanil. Un opioide, després explicarem què són els opioides, que té una potència 50 vegades superior a l'heroïna i entre 70 i 100 vegades més fort que la morfina. Que
això diu... ho hem sentit molt, no?, sí, aquests darrers mesos, però costa fins i tot d'imaginar-se, no?, aquesta potència d'aquest medicament.
Potència brutal, sí, a substància, medicament, sí, sí, droga, sí. Li podem dir de moltes maneres. Es pot injectar, també prendre en forma de pastilla, a través de gotes als ulls, com aerosol nasal també, es pot inhalar, es pot fumar, vull dir, la varietat és molt gran. La manera més habitual, això sí, de consumir-lo, és pulveritzar en una pastilla, es posa en una cullera, sense necessitat d'escalfar-la, com passa, per exemple, amb heroïna. Es dissol i s'injecta amb una xeringa, una bomba, a gust del consumidor, que ens ha deixat imatges, jo diria que impactants, però alhora molt desoladores, no? Durant els últims anys, de gent caminant encorbada, no?, amb tot el cos tirat endavant, pels carrerons de totes les ciutats de Nord-Amèrica, dels Estats Units, del Canadà.
D'aquí el nom de la droga zombi, no?
Correcte.
Aquestes imatges que hem vist tots.
Devastadores i també fent la reverència, no?, que es coneix amb l'argot, no? I és un tema que ens servirà, jo crec, també per fer una petita classe, si m'ho permets, de capitalisme i geopolítica, que doncs, és aviat, però ho intentarem.
A veure, comencem, intentem de fer aquesta classe, com dèiem, el primer l'hora tabú de la temporada, que parlarem del fentanil.
The painkiller fentanyl is now the number one killer drug in the U.S.
You can die just by touching it.
Fentanyl.
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 A fatal dose of fentanyl.
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 The potent opioid that's supposed to tranquilize elephants.
A synthetic painkiller 100 times more powerful than morphine.
Just 2 milligrams.
Què és això, exactament, Albert?
Ho hem escoltat, es pot morir fins i tot tocant-lo, no? Ho deien en aquest
fragment. Em sembla
fragment.
Que deia que fins i tot serveix per, o que pot matar o que pot adormir els elefants.
Sí, sí. Hem escoltat el fragment d'un documental, $10 Death Trip. El podeu trobar a Netflix. Per cert, intentarem aconsellar amb llibres, documentals interessants lligats als temes que tractem aquí en aquesta secció. Per a molts oients, el fentanil probablement és un concepte relativament nou que l'ha començat a escoltar durant l'últim any i mig, dos anys, no?, que és el que deies ara fa poc, per la crisi sanitària i social que ha massacrat els Estats Units i el Canadà. Però en realitat és un terme molt comú a nivell mèdic, fins i tot també al nostre país. De fet, el fentanil neix l'any 1960 i el seu pare és un químic belga, Paul Janssen, un nom que us sonarà si coneixeu una mica el sector farmacèutic.
Sí, sobretot l'hem sentit molt aquests últims anys, malauradament.
Correcte, i 8 anys després, el 68, les autoritats nord-americanes el van aprovar per administrar-lo. Doncs bé, aquest fàrmac, medicament, que va néixer com analgèsic i sedant i que s'utilitzava sobretot en operacions pels anestesistes, durant els últims anys, com deies abans, ha provocat centenars de milers de morts als Estats Units i al Canadà. L'equivalent de 2 granets de sal, minúscula, 2 granets
molt
de sal...
Molt petit, sí.
Pot arribar a ser mortífer. Per tant, és brutal la incidència que té i pot ser devastador.
Ens volies parlar de xifres, no?
Són terribles. Anem a xifres. L'any 2020 hi va haver 91.799 morts per sobredosis d'opioides als Estats Units.
Què dius? Són moltíssimes.
La majoria, fentanil. El 2021, un any després, la xifra va pujar un 16% fins als 106.699 morts. En els moments més àlgids de la crisi del fentanil, moria gairebé una persona cada 7 minuts per sobredosis als Estats Units. Això, els que sou ràpids mentalment, suposa més de 200 morts diàries. Ara mateix, tot i que el fentanil ja no obre potser els noticiaris, no?, com fa un parell d'anys quan va esclatar tot, encara moren més de 100 persones cada dia per culpa d'aquest opioide als Estats Units.
Costa d'assimilar fins i tot aquestes xifres, però un gran dubte que s'ha posat sobre la taula, sobretot aquests darrers grans mesos, i que potser molta gent ho ha sentit a partir d'aquí, és si a Catalunya ha arribat o no i si realment això està al carrer o no.
A casa nostra fa temps que hi és, això és una obvietat, però sobretot com a medicament.
Clar, anava a dir, més enllà de la gent que sí que el conegui, perquè potser, malauradament, l'ha necessitat per algun tipus de malaltia, no?
De manera legal, no? Però com a droga, al carrer, pràcticament no hi ha rastre de la seva presència, tot i que és obvi que ha arribat. De fet, avui, parlant amb un parell de nois que s'estaven punxant heroïna a la 1 al migdia al Raval, he anat a parlar amb ells i em deien que un parell de carrers per sota és venir a fentanil. Per tant, hi és, en petites dosis, però hi és. Fins al dia d'avui, a Catalunya, els Mossos, per exemple, encara no han fet cap operació contra una màfia que distribueixi fentanil. Pràcticament no se n'ha decomissat en les operacions antidroga. Tot i així, el fentanil està clar, com dèiem, que arriba i comença a consumir-se al carrer. Aquest exemple que et deia d'aquest matí al barri del Raval. El 2021, per exemple, les autoritats mexicanes van intervenir una embarcació plena de fentanil que es dirigia, on si no, al port de Barcelona.
Abans deies al principi, no? Comencem una mica per parts, perquè ens deies. Ara parlarem d'exactament què són els opioides i d'on prové exactament el fentanil.
Són un grup de fàrmacs analgèsics que contenen substàncies químiques que relaxen el cos i poden, podríem dir, alleujar el dolor, per això s'utilitzen sobretot, ho dèiem abans, en anestèsies, no? Poden derivar de l'opi, com la morfina, potser és la més coneguda, no? Després n'hi ha uns que poden ser semisintètics, com l'heroïna, i després trobem els sintètics totalment, com el fentanil. El fentanil, per tant, no surt de cap planta, es crea en laboratoris, i els compostos químics que són necessaris per fer-lo, anomenats precursors, sobretot, d'on venen? Venen de la Xina i de la Índia, on pràcticament no hi ha cap tipus de control ni tampoc supervisió d'aquests precursors. De fet, les autoritats nord-americanes, que tenen una lluita feroge contra aquesta droga, sostenen que al gegant asiàtic, a la Índia, a la Xina, hi ha més de 5.000 llocs on es produeixen precursors per fer fentanil o directament fentanil.
5.000 espais on s'estan produint aquests precursors, eh?
O directament el fentanil, directament i després s'exporta, no? De fet, hi ha farmacèutiques xineses que ofereixen els compostos químics i després, una de les novetats d'aquest mercat és que les transaccions es fan a través de criptomonedes.
A veure, per què aquesta música, que segur que deu sonar molta gent, no?
Sí, el Chapo Guzmán, és la sèrie El Chapo. El Chapo Guzmán és un dels narcotraficants més coneguts del món. No sé, Anna, si és al nivell de Pablo Escobar, però Guzmán va ser...
Com a mínim el nom sona,
és conegut, bastant famós. Sí. Va ser buscat per l'FBI després de la mort d'Osama Bin Laden. Se li van atribuir més de 2.000 morts. I abans que el capturessin, el 2016, i que l'extraditessin als Estats Units, on va ser condemnat a cadena perpètua, el Chapo va començar a fer ja alguna incursió en aquest lucratiu món del fentanil, i els seus tres fills, això sí, van ser els que van endinsar-s'hi de ple per fer créixer el negoci.
Per tant, aquí també s'hi mou tot aquestes màfies, no? Aquests càrtels al voltant del fentanil, no?
Sí, els precursors venen de l'Àsia, de la Xina i de l'Índia, i les màfies que les distribueixen o que passen el fentanil als consumidors són mexicanes. Actualment el negoci de fentanil el controlen dos càrtels, el de Jalisco Nueva Generación i el de Sinaloa, que és el càrtel que va crear el Chapo i que ara porten els seus fills coneguts com a Chapitos. Bueno, el nom és fàcil.
Sí.
Igual que el seu pare, són objectiu de la policia nord-americana, també de la DEA, de l'Agència contra la Droga Americana, i s'havia arribat a oferir 10 milions de dòlars a qui aportés informació rellevant dels tres fills. Al gener d'aquest any, per exemple, la policia mexicana va detenir Ovidio Guzmán, un dels fills, que està esperant si l'extraditen des de Mèxic als Estats Units o se'n surt amb la seva, que també podria ser perquè l'any 2019 ja l'havien detingut, però el president López Obrador va deixar-lo en llibertat.
Vaja.
Per cert, a l'operació per detenir Ovidio Guzmán van morir 29 persones entre policies i membres de la banda.
Déu-n'hi-do.
Doncs bé, a Sinaloa i també al càrtel de Jalisco, cap a l'any 2014 veuen com a l'Àsia s'obtenen precursors per fer fentanil molt fàcilment i, a més, sobretot de manera molt barata, i comencen a virar el seu negoci.
Clar, veuen una cosa aquí fàcil, no? I s'hi tiren de cap perquè, evidentment, és una oportunitat de mercat.
Els càrtels poden arribar a guanyar, compte una xifra, fins a 300 vegades el cost de producció del fentanil.
300 vegades,
Podem multiplicar-ho per 300. És un negoci...
Però quan parlem de xifres tan altes, a vegades costa d'imaginar-nos.
Posarem exemples, jo crec que il·lustratius, i que ens donen una visió acurada del que suposa el fentanil. Per exemple, un parell que he trobat aquests dies llegint articles i aprofundint en el tema, amb 800 dòlars es pot comprar un quilogram de precursors per fer el fentanil, per sintetitzar-lo, d'on es podrien arribar a fer 415.000 pastilles que podrien vendre's a 3 euros cadascuna.
Ja m'he perdut,
Una altra. Un quilo de fentanil acabat, ja fet, sintetitzat, podria arribar a costar un càrtel, més o menys, 30.000, 32.000 dòlars. del qual se'n podria treure 1 milió de píldores per un valor superior als 10 milions d'euros.
O sigui, de 32.000 dòlars que costaria aquest quilo de fentanil, en podrien obtenir uns beneficis més alts de 10 milions d'euros.
Sí, clar, amb aquests preus què fas? Clar. Doncs els narcos mexicans van veure que era un negoci molt rendible i van començar a abocar-hi tots els seus esforços. Amb l'afegitó, que és una droga molt fàcil de transportar. Per exemple, Tijuana i Mexicali, ciutats properes a la frontera amb els Estats Units, es van convertir d'un dia per l'altre en bancs de proves dels càrtels, on les màfies provaven com funcionava la droga abans de saltar als Estats Units. Sobretot, com es tallava, amb quins productes es feia, i quines dosis s'utilitzaven per crear addicció, però sense passar-se, i acaba matant els potencials clients, com està passant, i que al final és el final del negoci.
És que no? M'ha sobtat molt aquesta proporció que ens has dit, no? D'aquests dos grans de sal, no? L'equivalent a la potència que pot arribar a tenir, no?
Sí, pot venir moltes sobredosis, no? A partir d'aquí els càrtels van engegar tota la seva maquinària, la droga entrava per túnels per creuar la frontera, en cotxes de ciutadans nord-americans que s'enduien, com no, la seva part, avions, fins i tot submarins, vaixells... El fentanil s'introduïa a territori americà en llaunes de menjar, en joguines, llaminadures, o fins i tot s'enviava al consumidor final, no? Per missatgeria convencional. Imaginació al poder, seguint l'estela del pare, que era un home amb moltes idees, del Chapo Guzmán, i fixa't en aquesta dada, 9 de cada 10 incautacions de fentanil es fan a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. Per tant,
tenim
el mercat, òbviament,
completament localitzat, no?
El control dels mexicans.
Clar, falta aquí una part de l'equació, amb tot això que ens estàs explicant, Albert.
Sí, els càrtels són només una part de l'equació, falta la segona part, les farmacèutiques. I aquí cal tirar enrere i recuperar un llibre esplèndid, L'imperi del dolor, de Patrick Radden-Keefe, on explica el fenomen de l'oxicontin, un altre opioide fort de la que la família Sackler, la farmacèutica Purdue Pharma, va comercialitzar per malalts amb dolors crònics i va aconseguir que fos aprovat per les autoritats nord-americanes després d'una campanya comercial agressiva, amb suborns, amb compres de voluntats, sent en realitat un producte molt addictiu que va causar centenars de milers de víctimes mortals. Ens situem als anys 90.
Oxicontin, perdó, sí.
Sí, a mitjans dels anys 90 va començar a penetrar en moltes llars americanes, es prescrivia amb molta facilitat i es va generar un mercat enorme de persones addictes a aquest medicament. Passava a qualsevol racó dels Estats Units. Es va crear, per tant, una gran demanda i part del fàrmac anava al mercat negre. Va ser la primera anomenada onada dels opioides.
Clar, m'imagino que això va comportar també ingressos milionaris, no?, per aquesta família, per la família Sackler.
Sí, que eren grans benefactors, estaven darrere de moltes obres benèfiques i que van començar a rebre una llau de demandes judicials, no?, per totes les morts que s'havien causat. Molts beneficis, tot i que tot s'acaba, perquè quan el fenomen OxyContin decau cap a l'any 2011 i es comença a deixar de prescriure perquè, com dèiem, comença a veure el mal que s'està fent, ressorgeix amb força l'heroïna. És la lògica capitalista, no? La substitució del producte. Aquesta és la segona onada i aquí trobem una de les dades claus. 3/4 dels consumidors d'heroïna van començar amb una recepta d'opioides, sobretot d'OxyContin. La demanda, per tant, la crea la farmacèutica,
sí.
I després els càrtels que fan? Es troben un mercat potencial immens on poden operar amb la seva droga. D'aquesta manera, l'heroïna fa d'impàs entre l'oxicontin i el fentanil, que durant l'última dècada ha anat suplint l'heroïna com a principal droga als carrers del país. És l'anomenada tercera onada. Tot i que hi ha una petita diferència important, crec, respecte a l'oxicontin, el fentanil, que s'utilitza en medicina, en aquest cas no acaba el mercat negre, sinó que són els càrtels el que el fabriquen.
Clar, com deies abans, és completament sintètic i, per tant, la seva fabricació és més senzilla, no?
Correcte. I aquesta tercera onada, però, no sorgeix d'un dia per un altre, sinó que la provoca una de les grans farmacèutiques. Ho explica el cap de la unitat de dolor de l'Hospital Clínic, Christian Dursteller.
Es fa una política molt agressiva, comercial, llancen un exèrcit de comercials que a nivell de medicina de família, sobretot, els inculquen la idea que poden estar en aquelles coses sense càncer, i a partir d'aquí hi ha una eclosió, prescripció ferotge d'òpioides forts.
Amb el fentanil passa el mateix que havia passat amb l'oxicontin i Purdue Pharma, l'empresa de la família Sackler.
Una espècie de pelotazo farmacològic. És a dir, el negoci és fàcil. És una molècula antiquíssima, ja et dic, als anys 60, que la posa en una galènica novedosa, un parxi, i la ven a preu d'or. Pues Janssen, a cap de 4 anys, tenia beneficis de 2.000 milions d'euros. Vale?
Que també responsabilitat, en certa part, no sé si dir-li responsabilitat, però sí aquest origen a partir de les farmacèutiques, no?
Sí, per això aquest binomi, no?, que dèiem de les farmacèutiques, després l'altra cara de la moneda, no?, el tema dels càrtels, no? La jugada és perfecta, segons explica el cap de dolor del Clínic, perquè són fàrmacs associats al dolor crònic, que és un tipus de problema de salut molt freqüent, és el més freqüent, més fins i tot que el càncer i la diabetis juntes. Afecta més del 30% de la població i així doncs el lobby d'aquestes grans farmacèutiques, segons ens diu aquest metge, va aconseguir que el fentanil, que s'utilitzava només, primer com dèiem abans, per anestèsies i malalts oncològics, comencés a receptar-se per a persones amb problemes tipus artrosi, menors, no?, dolor lumbar, cervical, migranya. Això va passar als Estats Units, però compte, també al nostre país.
Mm-hmm. I avui 120 americans estan morint cada dia per opioides. Aquí no tenim una epidèmia de morts, que se sàpiga perquè no es registren, però tenim una epidèmia d'hiperprescripció que crea uns problemes de salut molt greus. La indústria farmacèutica al nostre país ha fet un mal, a dia d'avui encara no dimensionat, però que és immens. Es podrà calcular milers de milions d'euros. És una salvatjada.
Clar, aquí deia, no?, aquesta hiperprescripció dels metges per malalties que potser no seria absolutament necessari, i aquesta paraula que acabava, no?, salvatjada.
Correcte. Seran regulant, s'està intentant posar control. Espanya és el tercer país del món en consum sanitari de fentanil i el quart, segons un estudi de Lancet, d'opioides. El consum del fentanil, com dèiem, s'ha estabilitzat en els últims anys després que entre el 2012 i el 2016, a Espanya, xifres d'Espanya, augmentés un 49%. La meitat de les persones a les quals se'ls recepta fentanil tenen més de 80 anys i, sobretot, són dones. Tal com funciona el sistema sanitari espanyol, això sí, amb la recepta electrònica que tenim, és molt difícil que passi el mateix que als Estats Units. Aquí podríem dir que hi ha més control, tot i que les consultes de psiquiatria cada vegada hi ha més persones que ingressen per aquest tipus de problema.
És allò típic, no?, a vegades que et recepten una capsa, potser no la necessites sencera, en sobren unes quantes i això es va acumulant a la farmàcia o la de casa, no?
Correcte, i sobretot crea addicció, les necessites cada vegada més i és un dels problemes, com relata Víctor Espiga, metge especialista en el tractament de les addiccions, és que aquests pacients, no?, reben totes aquestes dosis, com deies tu, no?, de manera mensual, d'un cop, i haurien de ser mensuals.
Mm-hmm. Tot i que l'existència de la recepta electrònica és quelcom fantàstic aquí al nostre estat i que és un dels esclaus per la qual l'epidèmia dels Estats Units no hagi arribat aquí, no? Que tenim una recepta electrònica del sistema públic que ho centralitza tot i que fa que encara més impedeixen que dos metges, per dir-ho així, t'escriguin fentanil sense saber que amb el teu prescriu, o sigui, la recepta electrònica és fantàstica. Però sí que és veritat que en alguns pacients amb dosis altes, i segons quin programa tingui cada un, pot fer que el pacient rebi tot el tractament del món.
Per tant, queda clar que aquí també hi ha hagut alguns problemes d'hiperprescripció, però com deies tu abans, el sistema de recepta electrònica doncs, fa que no es pugui produir un problema tan greu com el dels Estats Units, no?
Correcte, hi ha diferències, i ara permet-me recuperar la segona part de l'equació una altra vegada, no? Els càrtels, i també, et deia abans que parlaríem de geopolítica, doncs parlem-ne, Europa, què ens ha protegit de l'entrada del fentanil? Doncs una cosa ben curiosa, ho explica Claudio Vidal, director general d'Energy Control.
Afganistán ha sido el principal suministrador de heroína para el mercado europeo y eso nos ha estado protegiendo, ¿vale? Porque mientras hay heroína, ¿vale? Y hay sobre todo unas redes de distribución muy establecidas, ahí eso nos ha ido protegiendo de la entrada de estos nuevos opioides. Por eso somos tan tajantes, ¿no? Un poco a la hora de afirmar que la situación que hay en Estados Unidos es difícilmente replicable en Europa.
Hi ha preocupació, això sí, que el 2024 canviï, perquè el preu de l'heroïna pot canviar amb aquestes noves mesures dels talibans i també farà falta veure com operen els càrtels mexicals. Són càrtels que ja estan instal·lats a Europa, sobretot als Països Baixos, de la mà de grups criminals autòctons, i els càrtels mexicans aprofiten ja les infraestructures que hi ha de producció de drogues sintètiques, com l'EDMA i l'amfetamina, per convertir-los en centres de producció de metamfetamina per portar-los a l'Àsia. Ara bé, un cop arriben, estan instal·lats a Europa, hi ha un risc, que és que comencin a produir fentanil per aquí a Europa.
¿Qué ocurre? Que los cárteles mexicanos también traen el know-how de la producción de fentanilo, ¿vale? Entonces la presencia de los cárteles mexicanos, ¿no?, que tradicionalmente se habían limitado a la cocaína, ¿no?, pero que ya empiecen a, si me permites la expresión, a meter mano, ¿no?, en lo que es ya la producción, pues esto también ha hecho saltar un poco las alarmas.
I acabem amb aquesta música que també és significativa, Albert, de la droga que estàvem parlant avui, no?
Kiss, de Prince, que precisament l'any 2016...